Ràdio Estel. Informatius.
Són les 5. Bona tarda. Us parla Pere Joventí Balcells. La Unió Europea acorda iniciar el procés d'adhesió d'Ucraïna, Moldàvia i Geòrgia. Els 27 han acordat iniciar el procés perquè aquests tres països es puguin convertir en un futur en membres del club comunitari. Ho fan després de la petició que aquests tres països van fer a Brussel·les la setmana passada. Es tracta d'un primer pas en aquest camí perquè s'elabori un informe que ajudi a decidir els països de la Unió si concedeixen a aquests tres estats l'estatus de país candidat a entrar. Precisament la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, afirmava en clau parlamentària que aquests processos poden arribar a durar fins a una dècada. Els caps d'estat i de govern de la Unió Europea abordaran aquesta qüestió en la cimera d'aquest dijous i divendres a Versalles. Tot plegat al dia en què estem pendents d'aquesta tercera ronda de negociacions entre Rússia i Ucraïna per aturar la guerra. Aquí a Catalunya, les dones polítiques van assolir el 40% del temps de paraula en els informatius de 6 ràdios i televisions catalanes, segons un estudi sobre els primers 8 mesos de 2021 realitzat pel Consell de l'Audiovisual de Catalunya. En les entrevistes i debats també s'ha incrementat la presència de dones polítiques. Concretament, a les entrevistes es va registrar una presència del 37,6% i als debats un 47,5%, 10 punts per sobre que en l'informe anterior. Els mitjans de comunicació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals són els que presenten una pujada més acusada amb un augment de més de 10 punts. I el Departament d'Acció Climàtica farà aquest 2022 més de 700 inspeccions a diferents establiments com granges o refineries d'arreu del territori per comprovar que es compleix amb la normativa mediambiental. A Catalunya hi ha actualment més de 1.500 establiments que s'han de sotmetre a aquesta regulació per llei. Per tant, una mica menys de la meitat seran inspeccionants aquest any. També es duran a terme inspeccions no programades per verificar el cessament d'activitats, investigar denúncies, accidents i incidents o per comprovar la correcció dels incompliments declarats en les inspeccions anteriors. Aquest dimecres, Barcelona inaugurarà un mirador al centre de la ciutat situat a la Torre d'Urquinaona. Es tracta d'un edifici de 22 plantes de l'arquitecte Antoni Bonet i que es va construir a finals dels anys 60. El mirador que ha posat en marxa una empresa privada estarà a la planta 20, a 70 metres d'altura, i comptarà amb una vista panoràmica de la ciutat de 360 graus. Es poden adquirir tres tipus d'entrada i la més barata és la bàsica, que costa 12 euros per persona. A partir d'aquí, els preus van pujar en funció de l'experiència que es vulgui fer. I diverses entitats ecologistes sabadellenques s'oposen al projecte per construir una piscina per practicar surf a la ciutat. Consideren que no és coherent la iniciativa en el context d'emergència climàtica i ambiental i per preservar l'entorn del riu Castor va just a tocar el riu Ripoll. En aquest sentit, preveuen treballar de manera conjunta una proposta d'acció per evitar que el projecte prosperi. L'Ajuntament preveu desenvolupar aquest projecte a l'anella olímpica de Sant Oleguer perquè el 2024 integri una piscina d'onades on poder-hi practicar surf. El projecte suposarà una inversió de 14 milions d'euros i generarà 60 llocs de treball directes. I els Mossos d'Esquadra han detingut dos joves de 18 a 19 i 19 anys per una presumpta relació amb la mort violenta d'un home al carrer de Rocafort a l'Eixample de Barcelona el 19 de febrer. Els dos joves van ser detinguts el 3 de febrer i aquest diumenge han passat a disposició judicial i el jutge n'ha declarat l'ingrés a presó preventiva. No es coneixen més detalls perquè el cas està encara sota secret d'actuacions. I ara els esports en Pau Massip.
En ciclisme ha començat la Tirrea Adriàtica amb una contrarrellotge individual de 14 quilòmetres a Lido di Camaiore. En aquests moments, Filippo Ganna és el líder provisional amb un temps de 15 minuts i 17 segons. El d'Ineos ha superat a Casper Asgreen, que amb 15 minuts i 41 segons és tercer provisional, ja que també l'ha superat el belga Remco Evenepoel del Quick Step. També acaba de sortir el guanyador de l'anterior edició, el txec Tadej Pogačar. Estarem pendents de com acaba aquesta competició. I en futbol, la FIFA obrirà de manera extraordinària el mercat de fitxatges perquè els jugadors estrangers que juguen a lligues russes i ucraïneses puguin anar a jugar a qualsevol altra lliga del món, tot plegat per la situació de guerra que es viu a l'est d'Europa. Està previst que la mesura s'oficialitzi aquesta mateixa tarda i serà transitòria. Això vol dir que els jugadors podran competir en aquests nous equips fins al 30 de juny, que és quan finalitza la temporada i els contractes pel màxim organisme del futbol mundial. I el Barça, que hauria tancat un acord amb el jugador del Chelsea, Andreas Christensen, per 5 temporades. Segons el periodista Fabrizio Romano, especialista en el mercat de fitxatges, el Barça i el club anglès haurien tancat un acord perquè el central danès sigui blaugrana almenys fins al 2027. Segons Romano, el jugador ja hauria donat l'okay i només faltaria la firma. Christensen és un dels objectius del Barça per reforçar la defensa i acaba contracte amb el Chelsea el proper 30 de juny.
Gràcies, Pau. Ampliarem totes aquestes informacions i moltes més al punt i seguit amb Diana Silva al punt de les 6. Els deixem de nou amb el Tot anirà bé de Toni Marín. Fins ara.
Ràdio Estel. Digues la teva. Envia els teus àudios al WhatsApp de Ràdio Estel. 663 99 30 62. 663 99 30 62.
Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresòl segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Les 5 i 6 minuts. Quan el diumenge estàs pensant, demà és dilluns, dius, oi, quina mandra, no? Perquè el diumenge sempre fa mandra que sigui dilluns. Tret de quan saps que el dilluns té bones conseqüències. Com, per exemple, aquesta fusió de coneixement i atractiu a parts iguals que protagonitzen l'Aixa Miró. Què tal, Aixa?
Molt bona tarda, Toni.
Bé, què tal? Molt més atractiva tu que l'Antoni Bolinches. Amb tot el meu carinyo, Antoni.
Espero... Et dono tota la raó, sí, no? Amb el meu carinyo, també.
Sí, no? O sigui, és que, clar, aquí... Perdó, eh? Vull dir, és el que hi ha.
A l'Eugeni...
Jo estic molt ben acompanyada, vaig
tenia
dir.
Tenia una frase genial, perquè, clar, estem en una cultura una mica hipòcrita amb respecte a l'atractiu, no? És que és com si fos més important ser intel·ligent que ser atractiu. Bé, doncs a l'Eugeni Trias tenia una dita, sí, que diu precisament que la bellesa és una categoria.
Jo estic d'acord, sí, amb això. Està bé, no?
I per tant, millor tenir la categoria que no tenir-la.
Absolut. I a més, és que hi ha gent que té la bellesa i la intel·ligència. Pues és que aleshores ja és perfecta, millor, no?
M'acabes de definir perfectament.
Tal qual, és que pensava en tu quan ho he dit. Has vist, Aixa, quin llibre quin que ha fet l'Antoni?
Quin regal per ser dilluns, eh?
Ja veus.
Quin superdilluns, ja.
Mil cites que conviden a pensar. Mil cites que inviten... Acaba de sortir, no?
Sí. Ha sortit al mercat aquesta setmana i... de part de l'editorial, però també amb tot el meu cor t'he portat el llibre, perquè a més l'editorial em va insistir. Fa una llista de persones que volen que els hi arribin els llibres,
sí,
i quan vaig veure el teu nom li vaig dir, com col·laboro amb ell, ja li porto jo.
Ah, molt bé, perfecte. Doncs les gràcies a l'editorial Urano, i gràcies a l'Antoni Bolinches per aquestes mil cites que conviden a pensar, mensajes de sabios de todos los tiempos para inspirarte y motivarte. Exacte. Crec que està, amb això està explicat el, sí, que és el llibre, no?
Exactament. És la crem de la crem, és sabidoria concentrada. Fins a que jo vaig arribar a compilar 60.000 citacions.
60.000, mare.
I aquestes són les millors de les 60.000. Aquí es demostra que la qualitat surt de la quantitat.
Mira que maca.
Totes són bones.
Mira que maca aquesta, Aixa. Procúrate la satisfacción de ver que mueren tus vicios antes que tú. Está bé, ¿no?
Está bé, está bé.
Está bé. No es la dificultad la que impide atreverse, sino que de no atreverse viene toda la dificultad. És bona aquesta.
És bona aquesta.
Totes estan orientades a l'autoreflexió, a la motivació, a guanyar seguretat i a desenvolupar potencials.
Clar que sí.
Això és necessari, eh? Jo crec que un llibre d'aquests, fet amb joves, no?, per fer-los pensar, reflexionar, no? Clar. Seria importantíssim.
Absolutament. Aixa, sostenibilitat i música.
Home, com no? La meva secció.
Que bé, no? Sostenibilitat i música. I avui, amb l'Antònia, de què parlarem?
Pues de la sostenibilitat i de la música, de, clar, tot el que vulgueu.
Bé, i altres coses, sí, no?
De tot es pot donar una visió psicosocial. I la vida, de fet, la música, veritablement, és una de les coses que conté, que sintonitza directament amb la sensibilitat. És més, una part de la psicoteràpia és la musicoteràpia.
Mm-hmm.
Que permet
alliberar
tensions, expressar emocions. Tant de bo, allò que deien que la música amansa les feres, i és veritat.
Mira, m'encanta aquesta cita, que és l'última, que està a la contraportada i que és de l'Antoni Bolinches. Diu, nadie sabe tanto como todos juntos. És molt maco, això.
Sí, però no em posaré medalles que no són meves.
Aquí ho posa, Antoni Bolinches.
Sí, però perquè a dins parlo que és un principi de psicologia dinàmica.
Ah, ok.
O sigui, no és meva. Meva sortirà un proper llibre, però el César, lo que és del César, i a Dios, lo que és de Dios. I aquesta citació és un principi de psicologia dinàmica que, de les que per mi sintonitza millor el que és la sinergia del coneixement. Ningú sap tant com tots plegats. Per això, quan m'has dit del que parlàvem, estàvem amb la cansant més de la sensibilitat de la música i de les relacions humanes, doncs parlar amb ella ja és parlar de tot això alhora.
Fantàstic. Doncs aquí, quants llibres tens ja?
13.
Només 13?
13.
Cara.
Però el que passa que tots tenen diverses reedicions.
Ah, això
i
dic.
Totes segueixen reeditant.
Jo vaig a la llibreria, no parlo sí, de veure llibres sí. de la... Sí, a la secció de llengua i literatura, la d'història, novetats editorials i Antoni Bolinches. Saps? O sigui, ho tenim així, no?
Gràcies.
És veritat. Xavi Chalé, què tal? Bona tarda, Xavi.
Bona tarda, Toni.
Bona tarda, benvingut al programa, eh?
Moltes gràcies.
Pots anar fent amb el cafè, cap problema. Mira, ves, si vols fer una ullada...
És que tens un equip sensacional. Aquí un arriba, li posen el talladet, totes aquestes coses, és fantàstic.
És genial, ens mimen molt, eh?
És que sou molt mimables vosaltres, sí, deixem-me que us digui,
que sí,
no?
Però també som molt mimables tota la gent de l'equip. També deixem que ho digui.
És veritat. A mi mimen poc. No és cert. No és cert. Aixa, sostenibilitat
va,
i música.
Ja veureu.
Això com es menja?
Doncs mira, avui hem parlat de moltes coses de sostenibilitat durant aquests mesos, no?, que hem fet el programa.
Sí.
I avui ens enfocarem amb la moda sostenible.
Moda sostenible.
Us en recordeu aquella imatge tan impactant que va sortir a la televisió, que es veia al desert d'Atacama, i una muntanya, una pila impressionant de roba tirada allà al mig del desert? Us en recordeu?
No, és una escena impactant,
és dolorosa,
aquella. Impactant. Molt, molt. Sí.
Doncs arrel d'això van començar a sortir diferents projectes relacionats amb la moda i de com no, aquests residus tornar-los a donar vida i donar-los una segona vida a la roba. Perquè si miréssim les xifres, es veu que l'any passat van fer un estudi i van dir que hi ha 150.000 peces de roba que queden allà per tirar, per residus. Catalunya, només.
Puc dir una cosa? Jo aquest cap de setmana m'he dedicat a buidar l'armari per enviar roba a Ucraïna. He flipat. O sigui, he flipat de la quantitat de roba que arribes a tenir, que fa no sé quant de temps que no t'has posat, i que la tens allà quan hi ha gent que efectivament pot necessitar molt aquesta història. Jo he al·lucinat amb això.
Sí, sí, sí.
No era conscient de tenir tanta roba.
El problema és que la roba d'anys era millor roba i, per tant, no es gastava. I aleshores queda guardada.
Això també és veritat. Passa igual que els mobles, no? És a dir, sí, igual. Completament d'acord.
Doncs això que has fet avui, aquest cap de setmana l'hauríem de fer bastant sovint tots, no? Obrir l'armari, començar a mirar allò que fem servir i el que no, i fer això, anar donant aquesta roba. Perquè aquesta roba pot tenir una segona vida. I això ens ho presentaran avui amb un projecte molt bonic que us volem presentar, que és el de Traction Lab, que destaca per la seva innovació i perquè alhora crea valors, no?, que aporta a la societat i a la sostenibilitat, que és el reciclatge i l'impacte social. On parlarem això amb la nostra convidada, la Verònica Larraín, que ella és dissenyadora i fundadora de la marca sostenible Irem Slow Fashion a Suïssa, i que alhora també està portant un projecte aquí a Barcelona, que és la Project Manager de Traction Lab. És membre de la Junta de l'Associació de Moda Sostenible de Barcelona i doctora en Art i Educació. Ella ens parlarà d'aquest projecte fantàstic i...
Sí, i la podem saludar, no?
Està a Suïssa, eh? Verònica.
Bueno, la podem saludar des de Suïssa. Hola, Verònica, què tal? Bona tarda. ¿Cómo estás?
Buenas tardes. Bien, disfrutando del sol que nunca hay. Contenta.
Pues estupendo, sí, sí. Estupendo. Oye, qué gran iniciativa, ¿no?
Sí, mira, este es un proyecto que nació de la Asociación de Moda Sostenible de Barcelona por una reflexión que tuvimos en Petit Comité con algunos miembros de Solidanza Treball y con una pequeña asociación que se llama Upcycling Barcelona, sobre esto que va a pasar dentro de nada, que es que se va a poner en vigencia la legislación europea que obliga a los países de la Unión Europea a empezar la recogida selectiva de los residuos textiles a partir del 1 de enero del 2025. Ajá. Entonces, haciendo una reflexión sobre qué podemos hacer, bueno, se nos ocurrió esta idea de buscar maneras de potenciar las oportunidades que nos pueden dar los residuos textiles, tanto pre como post consumo, es decir, antes de confeccionar la prenda Y después, como dices tú, después cuando ya la quieres desechar y no sabes qué hacer con ella, ajá, pues también ver qué cómo podemos potenciar esto de estos residuos, qué podemos hacer con ellos.
Verónica, una de las cosas que nos gustaba es como, ¿no?, dar esta segunda vida a nuestra ropa, ¿no? ¿Cómo lo hacéis vosotros, ¿no?, a través de los residuos, dais esta segunda vida?
Bueno, a ver, tenemos dos ideas básicamente que giran en torno a la idea del reciclaje y la recuperación, ¿no? Entonces tenemos por un lado lo que sería la circularidad progresiva, que es decir, ofrecer un servicio de recogida de todos estos residuos textiles, por ejemplo, a talleres de confección local, ¿no? Uh-huh. Ir al taller y una previa selección del material que tienen de tejidos que ya no usan porque ya cortaron la prenda y sobran trocitos, ¿no? Por ejemplo, y utilizar esos trozos que tienen potencial, que no necesariamente los tienes que tirar, por ejemplo, sino que puedes confeccionar nuevas prendas de vestir, uh-huh, ¿no? Para realizar prendas de vestir, ropa. Uh-huh. Entonces, lo que hemos hecho es crear un taller, que es un taller de cara a la reinserción social de mujeres, ¿no? Y a través de cápsulas de aprendizaje teórico-práctico, lo que buscamos es formar expertas en técnicas de aprovechamiento del residuo textil, usando técnicas de ecodiseño, es decir, por ejemplo, residuo cero, que el patrón no, casi no tenga desperdicio, usando lo que es el upcycling, ¿sabes? Y después hay otra parte que es la optimización, que es todos estos trocitos que no sirven para nada, que realmente ya no puedes confeccionar otra prenda de vestir, lo que haces es triturarlos, añadirles fibra virgen, uh-huh, hacer un nuevo hilo y luego convertirlo en un nuevo textil.
Claro.
Entonces, de esta manera es totalmente circular.
Tiene,
¿sabes?,
sentido,
y no hay,
¿no?,
desperdicio.
Tiene sentido, efectivamente, ¿no?, el luchar un poco contra... Y ahora hablaremos, ¿no?, con nuestro psicólogo de referencia, esta sensación de que la ropa es de usar y tirar, prácticamente la usas y la tiras. Es decir, seguramente también el valor económico de ver cómo efectivamente la macroproducción, que no vamos a hablar ahora, pero todos lo tenemos en la cabeza, ¿no?, de cómo se lleva a cabo esa ropa y, por tanto, lo que facilita que sea tan económica, pues eso también contribuye a decir, bueno, si total son 4 euros, pues me compro otra y ya está, ¿no? Y sí, hay que luchar contra eso, es muy complicado, ¿no?
Es complicadísimo, sobre todo porque siempre lo hablamos nosotros entre las diseñadoras y en el mismo taller, y ahora las chicas que se están formando lo comentan, o sea... uno no se imagina lo difícil que es confeccionar una prenda, ¿eh? Uno piensa que es, no sé, es como hacer arroz, ¿no? Así de fácil, ¿no? Un huevo frito, ¿no? Es un proceso complejo el de aprender a hacer una prenda. Entonces, es algo tan desvalorizado y tan mal pagado. Y las mujeres, que generalmente son las mujeres las que se dedican a la confección, ¿no? Uh-huh. Están siempre en unos sectores tan, tan marginados, tan poco visibles, ¿no? Sí. Que se necesita hacer todo un proceso de concienciación a la ciudadanía y de educación para enseñar realmente que no es fácil. Es complejo hacer una prenda y significa tiempo, desgaste para tu cuerpo físicamente, emocionalmente, porque estás delante de la máquina horas y horas y horas haciendo esto, ¿no?
Claro.
Oye, y bueno...
Verónica, sí, habéis acabado de hacer la primera fase, ¿no? Y ahora estáis pensando en la segunda, en la continuación, darle continuidad a vuestro proyecto a través de un crowdfunding para ¿no?, recoger dineros para seguir los procesos siguientes.
Exacto,
¿cómo podemos ayudar, ¿no?, para poder seguir adelante el proyecto y también cómo podemos adquirir una de estas vuestras piezas que estáis elaborando vosotras?
A ver... hay una cosa que es importante que creo que hay que resaltar para que se entienda bien cuál es el propósito del crowdfunding, es que todas las chicas que ahora están se están formando están contratadas, es decir, ellas no solo aprenden, sino que se les paga, tienen un salario, tienen un contrato laboral, ¿no?
Fantástico.
Es decir, es una formación que es donde nosotros intentamos evitar estos abusos, decir, te formamos, pero prodúcenos la colección, ¿no? Ajá. Lo que queremos precisamente es todo lo contrario, ¿eh? Que estos salarios que se acaban ahora, se acaban el 16 de marzo porque se acaba esta etapa, lo que queremos es prolongar estos contratos, ¿no? Para poder lograr una capacitación completa que permita a las alumnas incorporarse efectivamente al mercado laboral, ajá, con las herramientas que son necesarias. y que las posicionen como candidatas válidas. Entonces, en el crowdfunding, que le pusimos como título Los residuos textiles son nuestras oportunidades, oportunidades en este caso, oportunidades de trabajo y de formación, pues lo estamos haciendo a través de la Fundación Tríodos, y es muy sencillo, tenéis que meteros a la Fundación Tríodos, buscar Los residuos textiles son nuestras oportunidades, y ahí veréis, y podréis... Como tú preguntabas, ¿no? Acceder, porque una de las recompensas es un top que han hecho las chicas, que es maravilloso, súper sostenible. Son todas piezas únicas, porque tenéis que imaginar que hay partes que son hechas de trocitos pequeños de donaciones que hemos tenido de talleres que de sus residuos.
Lo buscaremos y nos añadiremos a la iniciativa. Verónica, enhorabuena, de verdad, muchísimas gracias.
Toni, com tu ja saps...
Digues.
Tenim lo de la música, també.
Tenim una miqueta de música.
La Verena que ens ha enviat una cançó, que és la que més li agrada, que es diu Trash the Power of the One Republic. I can tell you I was ageless,
but I know you see the light. Recordo una mica els Vigis, no? D'una altra manera, en fi. Estem a... No, és veritat que no. És que m'estava mirant tothom com els Vigis. És que diu els Vigis. Només una cosa, ha dit la Verònica. D'això és molt difícil. No com fer arròs, perdona. Un bon arròs, Xavi.
Tampoc és la cosa més fàcil. I que és quan està ben fet.
Exacte.
I que bo que és quan està ben fet.
Sense treure-li ni una miqueta de raó amb el que deia. Ni un àtice.
Però precisament jo ahir vaig fer un arròs a casa.
Estava bo?
Fixa-t'hi tu, eh?
Estava bo?
Boníssim.
Veus?
Toni, l'haurem de provar, això, que digues que és bo.
No, si no, mucho lirili i res de lirili, és a dir...
Sí, però per molt que m'estireu, poca broma, eh?
Escolta, Antoni...
L'arròs és un plaer primari i la roba ja és un plaer secundari del nostre model de societat. Curiosament, amb una cultura consumista, la roba té un valor d'estatus i un valor de novetat.
Uh-huh.
O sigui, canviar de roba, consumir roba, que és canviant sense gastar-la, uh-huh, és el que fa que després hi hagi aquest accés. Però quantitat de persones ho necessiten per autoafirmar-se, per gratificar-se, per recompensar-se. I després ja parlem de la variable estatus. No és mateix vestir d'Armani que vestir de Zara.
Òbviament, sí, òbviament. Però sí que és cert que en aquesta iniciativa jo he vist dues coses que crec que són destacables. Una, el que és el fet de que hi hagin persones que puguin dedicar-se a això i que puguin tenir una professió i que, evidentment, doncs, els està donant una via per la qual aquestes persones poden llaurar-se un futur, però per l'altra també és el que avui dia està molt en el punt de l'àmbit econòmic, que és l'economia circular. Al final, hem de trobar la fórmula d'intentar buscar maneres de que aquesta economia circular el que aporti és a l'ecosistema i el que aporti és que no tinguem que llençar més residus del compte, perquè ja tots estem com estem, no? Per tant, doncs crec que la iniciativa té dos punts molt importants a l'hora de valorar.
La clau és com trobar l'economia circular sense entrar en un cercle viciós.
Cosa que és molt difícil, sobretot perquè l'altre dia el Jaume Funes, que venia al programa, parlava de que el greu problema que tenen els adolescents ara mateix, que són objecte absolutament de desig de totes les empreses des del punt de vista comercial. I això es nota. Es nota. I en el tema de la roba, Antoni, especialment es nota, no? Aquesta necessitat de, a partir de preus molt econòmics, de fomentar aquest consum absolutament fora de to. No?
La marquitis és un problema que ha sortit en tota virulència a partir del segle XXI. T'explicaré una anècdota. Quan el meu fill tenia 14 o 15 anys, un dia vam anar amb un burger i aleshores una nena joveneta com ell, tindria 14 o 15 anys, mirava el meu fill. Li dic al meu fill, mira, sembla que aquesta noia li agrades. Diu, no.
Li agrada el sarsell?
Sí.
Bueno, pot ser això. Això a vegades passa.
Diu, no. És que a la nostra època també hi havia sarsells que tothom portava.
La nostra època és aquesta.
Sí, no,
època.
Hòstia, no. La nostra època és de l'edat de 14 a 15 anys.
La nostra època és aquesta.
No, la nostra època és tota.
Doncs això.
De valoració. L'anècdota està amb la resposta al meu fill, no, és que porta la mateixa marca que jo.
Ah, i formava part d'una tribu urbana, no?
Exacte.
Una determinada tribu urbana.
Però ara també, s'ha arribat al punt de que hi ha una sèrie de botigues, no diré les marques o els noms, que sí que el que han fet ha sigut fer dissenys i baixar molt el cost. Per tant, doncs, sí que és cert que hi ha marques que continuen sent un top i que tenen un cost, i tots sabem quines podem ser,
sí.
Però després molta joventut està més en el canvi, més del dia a dia,
de tenir
molta roba, i és roba molt més econòmica, que també és el que deies abans, que potser és roba que dura menys i que és roba de que, evidentment, doncs, no la tindràs en l'armari tant de temps com la que tenia el Toni aquesta setmana, que ha fet una miqueta de neteja. Però sí que és cert...
Aquesta setmana que ha fet una mica de neteja.
Sí, home, no,
jo
ho
faig neteja totes les...
No, neteja d'armari.
D'armari.
És una broma. Deixa'm que em posi seriós un moment, que vull parlar amb l'Antoni d'una cosa, perquè avui a la primera hora del programa, que hem tingut la nostra tertúlia d'actualitat, interessantíssima, d'altra banda, hi ha hagut un moment en el que, Antoni, hem arribat a una conclusió que jo m'imagino que també l'has pensat. No? O sigui, ja amb el tema del Covid veníem pensant tots amb aquesta lacra psicològica que arrosseguem per cansament. Adona que ens estàvem sortint d'això quan de sobte ha arribat el tema de la guerra. Uh-huh. I estem tots amb les imatges i la por i veient... Quin mal moment per la salut mental estem passant entre unes coses i unes altres,
moment,
no?
Mentre m'ho deies, recordava un aforisme de la meva àvia, que tenien antigament tot era cultura de transmissió oral, i deia que Dios no nos eche lo que podemos aguantar. Sí. I ara ho podem comprovar. Pensàvem que la pandèmia, evidentment, era lo plus, que ho ha estat, perquè és un canvi de l'escala de valors socials a nivell universal, on hem revaloritzat la importància de la salut, i alhora hem tingut una cura d'humilitat, perquè crèiem que estàvem preparats científicament per resoldre tot i ràpidament, i ara ens adonem de la feblesa de l'ésser humà, de les limitacions de la ciència i de la part infantil que surt a nivell de mecanisme de defensa, aviam qui es salva abans, jo em poso la vacuna abans que tu. Diuen que Espanya és un dels països que més vacunes s'ha posat, i té una lògica, perquè els polítics ho van fer molt bé. Què van fer? Posar-se ells davant de la cua. I ho van fer no per ser un exemple, sinó per d'alguna manera salvaguardar la seva salut. Però, paradoxalment, la població va dir si els capellans, les jerarquies, els polítics es vacunen, doncs això ha de ser millor que no vacunar-se. Mm-hmm. O sigui que un mal exemple es va convertir en un bon exemple. Paradoxes de la manca d'exemplificació de les èlits. Curiosament, quan les èlits no són un bon exemple, es converteixen paradoxalment en bon exemple perquè la gent vol seguir allò que ells s'estan saltant.
Clar. Mira quina frase tan bonica. En mi soledad és del llibre Mil cites que inviten a pensar d'un gran escriptor com és Antoni Bolinches. Diu, en mi soledad he visto cosas muy claras que no son verdad.
Machado.
Antonio Machado. Fem una pausa, fem una petita pausa. Quan tornem de la pausa, ens endinsarem amb l'escola de pares i mares. Aquí la Xes mare,
sí.
L'Antoni és pare, i el Xavi no només és pare, sinó que és expert en qüestions relacionades amb el tema de l'ensenyament. És a dir, que tenim tots els elements que ens calen per dur a terme avui, per apropar-nos a una història que veu una mica d'aquesta última part de la conversa que teníem amb l'Antoni, perquè efectivament estem a tocar del fet de que desapareguin les mascaretes ja a l'escola, però també als interiors. Mm-hmm. I ens estem trobant, i ens ho exposen al damunt la taula els experts, i és una cosa molt preocupant, com hi ha molts nanos i nenes joves que després de 2 anys de portar la mascareta ara pateixen per treure-se-la. En parlem de seguida i veurem què és el que hem de fer si ens trobem amb una història d'aquestes característiques. Una pausa i tornem de seguida al Tot anirà bé de Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Catalunya Cristiana es renova amb un nou web més accessible, amb més continguts, més formats i més actualitat. catalunyacristiana.cat, edició online per només 90 euros l'any. Gaudiràs de tots els continguts, quan i com tu vulguis, al teu ritme. catalunyacristiana.cat, ara és el moment de subscriure't. Truca'ns al 93 409 27 70 o escriu-nos a subscripcions@catalunyacristiana.cat. Farmàcies Omega Punto Rojo aporta els àcids grassos omega 3, EPA i DHA que contribueixen al funcionament normal del cor. Al canvi d'estació i durant la primavera, Mas Omega Punto Rojo és el teu complement alimentari ideal. Demana Mas Omega Punto Rojo a Laboratorios Maen Punes o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix el teu Mas Omega Punto Rojo ja. I per ser oient de Ràdio Estel, un descompte especial en la compra per telèfon de Mas Omega Punto Rojo. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Consulta les bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Punes.
Les veus més interessants de l'actualitat les trobes cada tarda al Punt i Seguit, amb Diana Silva. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel, un repàs de la informació del dia perquè no et quedi res al tinter. Punt i Seguit. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, amb Diana Silva a Ràdio Estel.
Ep, si et pregunten què escoltes o qui t'acompanya, doncs Ràdio Estel, sempre sintonitzats amb tu.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
I són 2:15 de 6 i aquí estem. Això és Ràdio Estel, això és el Tot anirà bé. És dilluns i cada 15 dies hi ha aquesta cimera que té a veure amb l'educació i que ens porta fins als micròfons de la ràdio la Xaniró, l'Antoni Bolinches i el Xavi Xalé. I en aquests moments ens porta també d'entrada un llibre, que és el Mil fites que inviten a pensar, de l'Antoni Bolinches, que acaba de sortir aquesta setmana al mercat, i l'herència d'una notícia que quan la coneixíem, Xavi, ens posàvem una mica, ostres, en alerta, no? Perquè efectivament són 2 anys de portar mascaretes. Per nosaltres, jo crec que com ja la cosa ens ha vingut de grans, doncs no veiem el moment de treure'ns-la, almenys parlo per mi, però jo no puc més. Prou de mascaretes, sisplau. El dia que hi hagi les mascaretes als interiors fora, que algunes veus indiquen que pot ser molt aviat, sí. Molt aviat, estic dient 2-3 setmanes. Jo me la trec en aquell mateix instant i ja... Antoni, adiós, eh?
Jo tot el contrari.
Tu la seguiràs portant.
Quan més conservi la mascareta, millor, perquè quan menys se'm vegi la cara, més guapo.
Això no és cert, home. Això no és cert.
Però això tot té la seva rendibilitat.
Però això és una miqueta el que realment pot acabar passant.
No, home, ell en realitat ho fa en conya.
No, però el problema és quan no ho fa en conya.
El problema és quan no ho fa en conya. I aquesta cosa que, com a broma entre adults, està bé, hi ha molta gent que li ha despertat totes les inseguretats.
Fantàstic. Sí, ara, mentre que estàvem amb micro tancat, comentàvem que, bé, jo aquest any... Porto 2 anys tenint alumnes que pràcticament no sé quina cara fan.
Ah.
Que potser sí que els he vist una estona en el descans perquè han sortit fora, però que tu el tens dintre de classe amb la mascareta posada.
Clar.
I llavors, doncs, vulguis o no vulguis, et fas una composició, perquè tothom ens fem una composició, de com i de quina manera serà aquella persona. Tret també que a moltes vegades ens ha costat molt als docents d'interpretar si realment doncs, aquell alumne quina cara t'està fent a l'hora de veure aviam si t'està seguint, si no t'està seguint, perquè Clar. Això també és molt important per nostra, no? I això doncs, hem estat durant 2 anys sense saber quina cara feien, d'acord? Llavors, doncs, tot això que sí que preocupa, és el que tu deies al principi, que és el fet de que hi hagi joventut, és igual l'edat que tinguin, però dintre de l'àmbit universitari us puc dir que també són tan adolescents com potser doncs, els nens de l'ESO o del batxillerat,
pues sí.
Que estan acostumats a que aquesta mascareta doncs potser els ha ajudat en un moment determinat a adoptar una manera de fer o adoptar el fet d'una tranquil·litat que no sé o adoptar una manera que ara, doncs, al treure-se-la, potser es troben despullats. I aquesta és una de les coses que preocupa i preocupa molt.
És l'escut de protecció, no?
Clar, clar.
S'han pogut amagar i només es veuen els ulls. Vull dir, amb els ulls no pots saber què pensa aquella persona ni què... No? Com tu deies abans, si els alumnes et segueixen a classe o estan pensant altres coses.
És més complicat.
Sí, per agreujar-ho, els nanos petits a sobre... O sigui, es perden part dels elements de la comunicació, que no és verbal. O sigui, el llenguatge del cos... a les expressions facials a la primera infantesa són rellevants per fixar i optimitzar el llenguatge verbal. Jo, per exemple, que estic sord, evidentment tinc més dificultats d'entendre el que tu em dius ara amb mascareta, perquè, vulguis o no, sense mascareta ja associes el moviment labial amb el que et diu la persona.
Clar, clar. I en el to que tu vol dir.
Evidentment.
I en el to que tu vol dir.
I encara més.
Hi ha moments, els dic de veritat, nosaltres fem programa amb mascareta. És a dir, aquí les quatre persones que estem ara mateix a aquest estudi, les quatre portem mascareta, hi ha moments que són molt desconcertants. Perquè sí. No saps qui parla. No és el vostre cas, que us conec fa molt de temps, però quan a vegades hi ha tertúlies de persones que tampoc les coneixes tant i tothom va amb mascareta, hi ha moltes vegades que realment tinc dificultats per saber qui parla. És una cosa curiosíssima. Deixem que saludem Meritxell García Roig. Meritxell, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Meritxell García Roig és coach, experta en empatia i en alta sensibilitat, i ha escrit tot un seguit de llibres com El arte de la empatía, La fuerza de ser altamente sensible i En tus zapatos, un conte infantil per ensenyar justament empatia als més menuts. Què et sembla aquest tema que estem comentant, Meritxell?
Doncs té molt a veure també amb l'empatia i la sensibilitat, no? El fet de despullar-nos d'aquest llenguatge no verbal fa que perdem informació. I al cap i a la fi també, d'alguna manera, ens immunitzem de sensibilitat perquè estem coberts d'una mascareta que fa que la meitat del rostre doncs, no es vegi i tampoc traspassa tota aquesta càrrega emocional que tenim, no?, quan ens dirigim a una altra persona.
Clar, sorprèn, perquè el que hem descobert de cop és que després d'aquests 2 anys hi ha gent que la mascareta l'utilitza, sembla, per amagar-se.
Absolutament, absolutament. I a més, doncs, també s'han sentit, no?, de diferents descobriments en el que doncs, hi ha problemes d'aprenentatge en els nens, per exemple, el tema de fonologia, no?, d'aprendre a parlar perquè no es veu la boca, no és només el so, sinó veure la boca del mestre quan parla. I també doncs, molts problemes d'ansietat o d'autoestima en adolescents, que s'han acostumat a amagar-se darrere aquesta mascareta i d'alguna manera doncs, això els fa sentir segurs. Clar. Porten massa temps tapant-se i, per tant, jo crec que ara serà complicat tornar a la nova normalitat, que no sé si serà normalitat i no sé si serà nova, però de ben segur que serà una nova etapa, com a mínim, no?
Seguríssim.
A veure com gestionem tot això.
Antoni Bolinches,
sí,
volia dir alguna cosa.
És que és reflexió molt interessant. Fixeu-vos que amb la cultura i convencional, moderna, la mascareta és enmascarar i les persones misterioses, els grans herois, com era? El guerrero de l'antifaz.
Ah, sí.
Després, el Spiderman.
Ah.
Sí, el Batman. O sigui, fixa't que accepta Superman, que només porta cap als altres. O sigui, precisament per conservar l'anonimat, o sigui, van emmascarats. Però fixa't si la cultura popular té una intel·ligència natural que... Quan diem que una persona és planera, és sana, és directa, què diem? Que està a cara descoberta, que actua a cara descoberta. O sigui, actua d'una manera que no ha d'amagar res.
Clar. Meritxell, entenem que la mascareta, per tant, ha estat una font d'inseguretat?
Bueno, jo crec que la inseguretat potser ja existia, però sí que la mascareta d'alguna manera ens fa tenir una distància cap a l'altre. Això vol dir que l'empatia no cal que hi sigui tant, perquè hi ha una part d'informació que ens perdem, tant d'emetre-la com de rebre-la. I per una altra banda, el que ens passa també és que aquesta inseguretat, que potser ja portàvem de sèrie, hem trobat una solució acceptada socialment que d'alguna manera és imposada i, per tant, doncs ens hem refugiat potser en aquesta mascareta per no treballar aquestes inseguretats d'una altra manera, perquè teníem com una capa d'invisibilitat que
dintre de l'àmbit de lo que podríem dir als adolescents o dintre de l'àmbit de els que deixen una miqueta més la infantesa quan estem a finals de la primària, aquí sempre hi ha molta problemàtica dintre de lo que és l'àmbit de l'autoestima, Val? Llavors, doncs, aquí sí que és un tema preocupant, i ja que tenim a la Meritxell, doncs, a veure, aviam si podem treure una mica de suc en l'aspecte de que a vegades costa, moltes vegades, doncs, generar una mica d'autoestima. A més, ara, en aquests moments, tenim hasta inclús spots de televisió que ho estan enfocant cap a un món, jo diria, més preocupant, que és més cap al bullying, però sí que és cert de que parlen de, sobretot d'aquesta autoestima, no? Llavors, doncs, clar, si aquesta mascareta ha ajudat en un moment determinat a que aquest nen o aquesta nena hagin adoptat una mica un rol diferent en l'aspecte de sentir-se més segurs amb si mateixos, i ara ja li traiem la mascareta de cop, evidentment, doncs, veure com i de quina manera, quines eines podríem utilitzar per poder gestionar millor això de cara als pares, eh? No, no de cara als professionals que estem a les escoles, que hem de saber què és el que podem fer per ajudar, no? Però sí que de cara als pares, perquè això és l'escola de pares, Meritxell, què els hi podries dir de cara quan si es troben amb aquesta problemàtica, no?
I mares, eh? L'escola de pares,
mares, eh? Pares Meritxell. I mares, perdona, per favor. Jo diria més mares que pares.
Hem de treballar l'autoempatia. És a dir, tot això parteix de la base que aquesta inseguretat, hi ha una falta d'autoreferència interna. És a dir, ens passa que ens sentim insegurs perquè potser estem pensant en què pensen els altres de nosaltres. Potser nosaltres no ens sentim satisfets amb la nostra imatge o en com ens projectem. Per tant, el que hem de començar a treballar és a dir, si despullem aquests nens, aquests adolescents de la mascareta, el problema seguirà sent-hi. L'únic és que aquella solució que ells hi han posat desapareixerà i el problema es farà més gros. Llavors, com treballem l'autoempatia? Doncs treballant en què és el que està passant, què et fa sentir segur de la mascareta, no? Què t'ha portat durant aquest temps, que potser abans no et plantejaves, però que clarament està fent una feina aquesta mascareta per aquests nens, per aquests adolescents, que d'alguna manera l'estan utilitzant com una solució. Llavors, entenent quin és l'origen, treballar aquesta autoestima interna, no? Treballar que, doncs, que potser aquestes inseguretats potser no marxaran del tot, amb mascareta, sense mascareta o amb altres solucions, però sí tenir aquest autoconeixement de dir, jo potser no em sento segur, per exemple, en multituds, no? O en grups grans, o no em sento a gust, doncs, amb el meu aspecte físic i, per tant, doncs, he de treballar en generar aquest múscul d'autoestima. Jo crec que és important entendre primer cadascun d'aquests nens o d'aquests adolescents tindrà raons diferents per utilitzar la mascareta i per sentir-se segur utilitzant-la.
És tan important el que està dient la Meritxell que, sintonitzant amb el que comentaves tu, que amb el meu llibre El secret de l'autoestima parlo d'una nova teoria de la seguretat personal que aporto jo al respecte a un diferenciu autoestima d'autoimatge d'autoconcepte. Les tres fonts de seguretat que a vegades es barregen, i si no tenim clar d'on ve la inseguretat, doncs a l'adolescència molts problemes de seguretat depenen de l'autoimatge, que no és el mateix que l'autoestima, o de l'autoconcepte, que no és el mateix que l'autoimatge ni l'autoestima. L'autoestima és el que jo m'estimo en funció de com m'he sentit estimat a la infantesa. L'autoimatge és el que jo m'agrado en funció del meu perfil psicoestètic. I l'autoconcepte és el que jo em valoro en funció de les meves competències intel·lectuals.
Què vols dir, això?
És que ara, escoltant l'Antònia, em recordava que vaig fer un taller amb adolescents i amb el conte aquest del vestit de l'emperador. Els hi parlàvem, no? De com, quina imatge volem donar de nosaltres quan anem vestits, no? I era curiós perquè molts volien donar una imatge i anaven vestits d'una forma totalment diferent del que ells volien. Com nosaltres, no? Amb la roba que portem, transmetem un missatge, no? I és aquest, una mica, expliquem una mica què som nosaltres, que és molt important, això.
Déu-n'hi-do. Meritxell, com hem d'actuar si el nostre fill, la nostra filla, no es vol treure la mascareta?
Doncs jo crec que obligar o prohibir no és una bona opció mai, no? Perquè al final cadascú té unes raons i el que hem de fer a nivell d'empatia és entendre. I per entendre hem de tenir curiositat genuïna, és a dir, tenir un atac frontal, tenir una discussió sobre per què sí o per què no, això no és productiu. Per tant, el que hem d'intentar és entendre, no?, què t'aporta la mascareta, no? Com et sents quan la portes? Què passaria si te la traguessis? Com et sentiries si ja no pogués utilitzar-la, no? Una mica el que hem d'entendre és el que hi ha darrere, perquè llavors a partir d'entendre l'origen sí que podem trobar solucions alternatives, sí que podem mirar d'aportar a llum en aquest problema. Però a vegades el que fem és anar cap a una comunicació violenta, que és de posar normatives rígides, no? De prohibir, de marcar un camí, i al final el que ha de ser és un camí acordat. Llavors, entendre i fer preguntes de curiositat genuïna, de saber què és el que està passant a l'altra banda, ens ajuda a fer-nos una millor idea de la realitat.
Això connecta molt amb el que hem parlat moltes vegades aquí, Toni, del fet de destinar el temps a poder parlar i a poder escoltar. Sí que és cert, com deia la Meritxell, que el dia a dia doncs, fa que les famílies doncs, moltes vegades tirin pel dret i a partir d'aquí s'ha doncs, de fer això i toca fer-ho. I hi ha moments de que, doncs, no, pel que sigui, doncs, no es disposa, diguem així, del temps potser suficient com per poder arribar a entendre també el sentiment que té el nostre fill o la nostra filla, no? Perquè al final tot això són sentiments i ells senten i per ells és el més important. Al final cadascú té els seus problemes, però per ell és el problema transcendental més gran que té i que a partir d'aquí, doncs, si no li destinem el temps, jo diria, suficient com per poder extreure el fet de saber quin és aquest sentiment i com i de quina manera podem ajudar a que aquest sentiment canviï i entrem dintre de la norma o entrem dintre de l'aplicació de l'ordre, per dir-ho d'alguna manera, doncs aquí potser és quan es complica encara molt més el tema, no? Llavors, la reflexió directa seria, doncs, si el nen o la nena doncs, vol continuar portant la mascareta, treure importància del per què, pues que clar, continua portant, i a partir d'aquí, a poc, anar fent reflexions del per què, del com i del quina manera per poder arribar a que realment doncs, això no causi un trasbals, sinó que a poc causi una normalitat. No?
El llenguatge no verbal, amb assentiment tant de l'Antoni Bolinches com de l'Aixa Miró, deixa de manifest que efectivament esteu d'acord, no?
Totalment. Sí.
Meritxell, tu també?
Sí, 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 és a dir, jo crec que estem tots alineats, no, en això.
Està molt bé.
La primera llei de la psicologia és el principi de causalitat. Tot té una causa. Quin és el problema? Que hi ha coses que tenen més d'una causa. I quan són vàries i inconscients, la cosa es complica. Part de l'art d'educar i part de la psicoteràpia té a veure amb ajudar la persona que consciensi les raons de les seves inseguretats que fins aleshores no tenia identificades.
Déu-n'hi-do. Meritxell García Roig, t'agraeixo moltíssim que hagis estat avui amb nosaltres, molt amable.
De res, a vosaltres.
Gràcies, bona tarda. La Meritxell García Roig, com dèiem, és coach experta en empatia i en alta sensibilitat i és autora de llibres com El arte de la empatía, La fuerza de ser altamente sensible i En tus zapatos, L'alta sensibilitat. És interessant això, també, no, Antoni?
Sí, és una nova problemàtica emergent. Aviam, diuen que la ciència ha avançat tant que ningú pot estar més enllà del principi de normalitat o del trastorn de la patologia. És a dir, que hi ha un munt de noves nomenclatures que jo no sóc massa partidari de posar enganxines, perquè si jo dic, que tu tens una esquizofrènia paranoica, saps què et pot passar?
No sé, però m'ha agafat de tot.
Jo anava a dir...
Jo li anava a dir, per què em mires a mi i no mires al Toni?
Jo estava dient...
No?
Anava a dir-ho, li està mirant el Xavier Chalet.
M'està agafant de tot, a mi.
Molt fàcil, pot passar que tornis boig de veritat.
Veus?
Per tant, cuida't a l'hora de posar enganxines. Perquè l'enganxina és una profecia autocomplidora negativa. Per això amb els nens tu no els hi pots dir, tu acabaràs malament perquè l'estàs ajudant a que acabi malament.
Però això passa.
Aquest és el gran problema.
Vegades, i moltes per vegades li està repetint al nen, és que no ho fas bé, és que acabaràs malament, és que això no ho has de fer així, és que tal. Llavors, doncs, clar, construir, i ara me'n vaig cap a l'altre concepte de la empatia, com deia la Meritxell, construir el diàleg a través d'aquesta empatia, a vegades ens costa molt i és lògic perquè tothom té el seu dia a dia, tothom té els seus problemes, tothom té les seves històries i moltes vegades quan les mares i els pares arribem a casa doncs potser el millor, doncs clar, arribes amb tota la problemàtica que puguis tenir o no tenir i ens costa molt deixar la problemàtica a la porta i intentar fer família.
D'acord? I potser, a lo millor, doncs, moltes vegades el que hem de pensar també és no tan sols en el problema que ens pot generar el fill o la filla, sinó el problema també que li podem generar nosaltres al fill i a la filla, perquè al cap de la fi els adults som nosaltres. I això és una frase que va dir el senyor Toni Marín fa un temps. I és que moltes vegades pensem que el problema són els nens i moltes vegades no ens donem compte que els adults som nosaltres. Va, sí, gran frase, per cert, que vostè la va dir.
És que suposa que els adults...
Reconec la frase.
Hem educat el nostre nen interior i per això estem en condicions d'educar els nostres fills. Amb un dels meus aforismes dic que ser pare és l'última oportunitat que té l'home per deixar de ser nen, perquè has de cuidar ja els teus fills i ja no pots dedicar tant temps a cuidar el teu nen interior. Aquest és el gran problema, que moltes famílies són la suma dels problemes de tots, en lloc de ser la suma del recolzament de cadascú amb els altres.
I no creus que aniria bé que de tant en tant recordéssim que fem ser nens?
Pues sí.
I que recordéssim el que fèiem nosaltres.
Hem d'educar el nen i donar-li prou gratificació. Saps com defineixo la maduresa? Plaer suficient amb deure necessari.
Ah, perquè moltes vegades no reconeixem això. I només veiem el que fan ells. Sí.
Un segon, que l'Aixa fa estona que està demanant...
Com tu deies, Xavi, que el tema de reforçar els nostres fills positivament. O sigui, no podem dir-los sempre que tot el que fan... No fas bé això, no. O sigui, el no l'hauríem de treure...
Però pensem quantes vegades els estem dient que no i quantes vegades reforcem.
Doncs molt malament, està desequilibrat.
Però clar, és que està
per això que hauríem de fer això, parlar en positiu i sobretot tenir aquesta actitud d'escolta, no? Ja sé que anem atabalats, arribem a casa, que no podem més, no? Però que sí que tenir aquest moment de dir, escolta, va, explica'm coses. I tenir aquesta actitud i escoltar de veritat, perquè moltes vegades diem, si vinc parlant, jo vaig fent coses, no? I no pot ser així, no?
Però és que educar és educar el nen interior del nostre fill quan és petit. L'altre dia, a un supermercat...
Que bonic, era... això que acabes de dir.
Sí.
Educar el nen interior del nostre fill.
Exacte, sí, però per això hem d'haver desenvolupat el nostre adult.
Clar, clar, clar.
L'altre dia, per això ho explico, El secret de l'autoestima. I potser és el meu llibre bàsic per entendre el comportament i afavorir l'automillorament. L'altre dia vaig veure al súper de davant de casa un nen que tindria 3 o 4 anys que anava a agafar una cosa... d'una de les estanteries, i la mare el va agafar amb el nen. I el nen va dir, és que no em puc aguantar. Aquest és el gran problema. O sigui, el nen actua des del principi de plaer. Per tant, veu una cosa que li agrada i ho vol agafar. Educar és que aprenguin que amb algunes coses s'han d'aguantar. La persona madura ho és perquè té capacitat de resistir la frustració. I sap que unes coses li agraden i no les pot assolir. Una altra anècdota, en un curs semblo la Lolita Flores, amb l'anècdota.
Però... Sembles la Lolita Flores? Doncs mirant-te, no.
A veure, et pots treure la mascareta?
Espera que estava mitja anècdota, va.
Sí, va.
Acaba, Antoni. Doncs
pues, ja no me'n recordo l'anècdota, ara l'explicar. Ara ja no soc...
Si et dic Sarandonga, et ve el World Cup o...
Cap moreno no ets, eh?
No, eh? Escolteu, estem a 8 minuts de les 6 en punt de la tarda. Fa un moment, el Xavi deia una cosa molt interessant, no? Deia, hauríem de recordar com érem nosaltres de petits. Però si alguna cosa està clara, és que segons van passant els anys, oblidem el que érem nosaltres i construïm una mena de pel·lícula estranya, que això queda molt palès quan fa molts anys que tens amics. I veus com els amics ara parlen amb els seus fills demanant-los unes coses que ells no complien en absolut quan tenien 16 o 17 o 18 anys.
Totalment d'acord.
És que és així.
Totalment d'acord.
Demanem que ells siguin el que nosaltres no hem estat capaços de ser, bueno, no?
Em permets que digui l'anècdota que ja m'ha vingut?
Sarandonga?
Sí.
Vinga.
Escola de negocis. Estudiants per ser executius. Que aixequi la mà aquell de vosaltres que tingui un Mercedes o un Porsche deportiu. Us agradaria tenir-lo? Tots van aixecar la mà. Dic, i ara que aixequi la mà el que no el té, tots van aixecar la mà. Perquè... I aleshores els va dir, i per què no el robeu? I tothom va entendre el que significa harmonitzar plaer suficient amb deure necessari. El seu nen volia tenir un Mercedes o un Porsche, però el seu pare intern li deia que per això no ho pot robar. I això és l'educació, posar límits als nostres podríem dir, necessitats i plaers. I saber que amb unes coses ens hem de frustrar i amb altres ens podem realitzar.
Totalment d'acord, però lligant una mica amb el que deia el Toni abans de que per què no ens en recordem de nosaltres, o és que nosaltres no complíem res del que intentem fer complir, hi ha un factor que és la por, Toni.
Correcte.
Val? La por que tu tens quan ets pare i que no tens quan ets, el,
si
quan ets tu l'adolescent.
No, no, si ho tinc clar.
Llavors, no, no, si no ho deia per tu, deia per si l'audiència tenia ganes sí, de fer una reflexió.
Està clar.
Llavors, doncs, quin és el problema? El problema és que realment a tu et fa por de moltes coses que tu has vist, que, i no volem dir aquí ara que haguem vist res de l'altre món, però sí que és cert que hi ha uns perills que tu n'ets més conscient quan ets pare que no quan, evidentment, estàs vivint en aquella situació, no? Llavors, arribar al punt de que realment, doncs, deixar anar aquesta, jo diria, aquest lligam, aquesta corretja que poses imaginària, i que a partir d'aquí, doncs, es transforma en aquell patiment o es transforma en tot allò, doncs fa que moltes vegades potser oblidem una mica el sentit comú i passem a ser, doncs, aquell pare carca o aquella no sé què que prohibeix perquè no sé què.
Exacte.
Llavors, doncs, bé, és complicat, però tot i així, tornem a lo mateix. És a dir, és parlar, és saber, doncs mira, hem fet això, hem fet l'altre, i saber també de que no t'ho explicaran tot perquè no deixes de ser el seu pare. Ja. Per tant, doncs, a partir d'aquí, doncs, hi ha una vessant d'un percentatge que, bueno, és lliure de la imaginació, no? I lo dejo aquí.
Què deies,
això? Que s'ha de tenir com un equilibri, deixar-los, bueno, deixar que ells se m'experimentin, perquè han d'experimentar i han de caure,
han d'equivocar-se,
no?
Sí. S'han d'equivocar sols. Ara, és natural que els pares intentem evitar que s'equivoquin. I aleshores, amb això, la millor cosa que podem fer és, a més de reflexionar, donar un bon exemple. I que tinguin la confiança, no per explicar-ho tot, però per explicar allò important quan creguin que el seu pare o la seva mare li donaran una opinió que serà útil per ells. Per això també ens hem d'acreditar com pares, tenint un criteri, podríem dir, assenyat, equilibrat, raonat i raonable.
Jo penso que l'important, no sé si estareu d'acord, però jo penso que l'important és que quan ells tinguin una necessitat de veritat, que no se'ls acudeixi res més que trucar-te tu.
Absolutament d'acord.
Això seria una bona educació.
Llavors, doncs, poden passar moltes coses, evidentment.
Això vol dir que
la vida és vida. Però poder intentar mitjanament dormir tranquil quan surten per la nit, sabent de que si hi ha realment una cosa important, el primer telèfon que sona és el teu, potser et dona, doncs, una tranquil·litat diferent a l'hora de que no dormiràs, però, bueno, dormiràs d'una altra manera, no?
Seria un bon referent.
Un dia d'aquests, haurem d'investigar, ara que parlàvem de mascaretes, per què la gent es veu més atractiva amb la mascareta que sense, en molts casos?
Tu guanyes molt més, Toni.
Ha estat un plaer aquests mesos de col·laboració, Xavi. Gràcies i fins mai. Adéu, bona tarda.
Gràcies, jefe.
No és cert. En el meu cas sóc molt més atractiu sense la mascareta. I segons em vaig traient coses, en Toni vaig guanyant.
Però deixa'm que ho acabi. És perquè aquesta mascareta et deixa veure la cara.
Ara.
Et veiem.
Arregla-ho. Que sàpigues que pagues tu el que sigui. Però aquí pringues, jo t'ho dic ara.
Gràcies, jefe.
Escolteu-me, que ha estat un plaer. Hem d'acabar perquè ens queda menys d'un minut per acabar el nostre programa. En 15 dies seguim, Antoni i Aixa. Moltes gràcies. Xavi, la setmana vinent continuem amb la... Amb, què fem aquí? L'Acadèmia de Pares i Mares.
No, escola.
L'Escola Acadèmia. Senyores i senyors, demà tornem. Glòria Galiano, Andreu González, Núria Ros, Oriol Francisco i el José Matosas, que acabin de passar un molt bon dilluns. Demà hi haurem fet un passet més. Estarem ja enmig de la setmana, pràcticament, amb tota aquesta actualitat convulsa que ens està afectant aquests dies, però que sigui el que sigui, passi el que passi, ho compartirem aquí, amb aquest missatge sempre d'esperança de que volem un món millor i per això sempre acabem pensant que tot anirà bé. Fins demà, gràcies. Bona tarda.
Ràdio Estel.
Digues la teva. Envia els teus àudios al WhatsApp de Ràdio Estel. 663 99 30 62. 663 99 30 62.
Si tanques els ulls i escoltes els teus batecs, ho tindràs molt clar. Ho notes? Una
bona dosi de soul regula el teu sistema nerviós. Cada dissabte a les 10 del vespre, soul, i només soul, a Ràdio Estel. La teva salut musical en bones mans. Un informatiu.
Però us portem actualitat.
No és un programa d'humor.
Però fem les nostres cosetes.
No és un programa d'esports.
Però us donem l'alineació del Barça.
No és un programa de tertúlies.
Però tenim tertulians.
No és res de tot això.
Magazín social religiós, ho tenim clar.
De dilluns a divendres a les 8 de la vesprada, Camins.
La Macedònia de la ràdio.
A Ràdio Estel.
Ràdio Estel t'ofereix cada dia dues finestres informatives de 15 minuts per conèixer millor l'actualitat social i religiosa. És l'espai sense distància per apropar-te a les notícies més importants del moment amb els seus protagonistes. T'esperem de dilluns a divendres a 3:15 i a 6:45 de la tarda a Ràdio Estel.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.